La policia desallotja 50 persones de l'antiga presó de Palma que cerquen ara una alternativa residencial. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El desallotjament forçós ha començat a les 12 del migdia. Queden encara una vintena de persones que no han estat desnonades perquè encara no han acudit a les instal·lacions. Per això l'operatiu estarà en marxa fins que sigui necessari, segons ha explicat l'Ajuntament, que ha habilitat casetes prefabricades al Parc de Bombers de Palma per a aquestes persones durant dues nits. Segons Cort, hi ha detinguts i altres persones en procés d'expulsió, tot i que no n'ha detallat el nombre exacte. Mentre el bala, Jaime Martínez assegura que s'han donat alternatives residencials a través de Càritas i Limas. Les persones desallotjades, com en Jonathan, expliquen la complicada situació residencial que viuen.
Des de fa 4 mesos estem anunciant un desallotjament voluntari, per tant, han donat alternatives, i avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
Nosotros tenemos una casa en la que no podemos disfrutar porque está ocupada por un contrato falso que hubo por en medio y seguimos, bueno, hemos tenido que vivir aquí en estas condiciones, de esta manera y con ese menosprecio que nos tratan siendo una persona trabajadora y normal y corriente.
Els barracons del Parc de Bombers obriran d'aquí a mitja hora i romandran oberts fins les 9 del matí. Tot d'una connectarem amb l'antiga presó de Palma per saber com s'està produint aquest procés. Abans vos avançam altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Comença la mobilització ciutadana per intentar aturar la construcció d'una macrogranja de gallines a Manacor. Clàudia Mallià, bon vespre.
Bon vespre. A les 7:30 comença una assemblea a l'espai Nacamela en contra de la granja projectada per a Avícola Son Perot a Son Brau, a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper. El nou projecte preveu un total de 80.000 gallines. És el batle de Manacor, Miquel Oliver.
Nosaltres serem tot el beligerant que podem ser. Hem de pensar que aquesta és la primera proposta que se fa de la instal·lació de la macrogranja a Mallorca, després de totes, després del periple que ha tingut, primer Llucmajor i després a Sineu.
El projecte està en exposició pública.
La directora gerenta de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar les operacions fora de l'horari habitual dels metges.
Ho ha dit durant la comissió de salut, en què ha defensat que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus. Ha respost així a les crítiques del PSOE, que l'acusa de malversació i també li demana la dimissió.
La Federació Hotelera de Mallorca demana no convertir el turisme en un sac de botxa.
Són les paraules del president Javier Vic en relació amb la manifestació contra la saturació convocada al mes de juliol. Assegura que entén el malestar que pot provocar entre els residents l'alta densitat de persones, però nega que els hotelers i turistes en siguin responsables.
I els veïnats de Sant Antoni de Portmany ja poden votar per triar el nou nom del West End.
Els residents poden elegir entre 10 opcions. Aquesta consulta ciutadana forma part de la campanya per millorar la imatge de la zona d'oci més important del poble.
Les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet al centre de Palma i intentaran mantenir-ne el caràcter religiós.
És la intenció que han comunicat la priora de l'immoble i l'advocada en una compareixença per explicar la nova etapa que enceta el convent palmesà després que el Suprem ratifiqués que aquest orde n'és propietari i descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel que rumorejava.
També vos explicaran que Zapatero demana al jutge que sol·liciti als Estats Units informació sobre l'origen del mòbil del propietari de Plus Ultra i que el papa Lleó XIV oficia en aquests moments una missa a la Sagrada Família Barcelona. Tot això en un informatiu que avui tindrà una durada de 3/4 d'hora perquè l'Illes Balears Palma Futsal et juga d'aquí a una hora Miqui Tous continuar viu el playoff pel títol. Bon vespre.
Bon vespre. El conjunt d'Antonio Vadillo està obligat a guanyar contra el Pozo Múrcia al Palau de Somos per forçar el tercer partit de la sèrie de semifinals i també continuar amb opcions de jugar la temporada que ve la Champions. Com dèiem, el partit el podreu seguir en directe per aquesta casa per IB3 Ràdio. En futbol, el migcampista del Mallorca, Sergi Darder, diu que el conjunt vermell ha de ser el màxim candidat a l'ascens a primera la pròxima temporada i l'Artenang també ja s'acomiada del davanter Berat Mudici. I a la segona federació, Òscar Troya diu adeu a la banqueta del Poblense i tot apunta que dirigirà a l'Atlètic Balears la pròxima temporada.
Esports a partir de les 7:30. I sapiguem a aquesta hora, com sempre, quina previsió del temps ens espera. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. I de demà esperem un dia molt prescut en el d'avui. Serà un dia ventós a Menorca i al nord de Mallorca. De fet, avui hem arribat a superar els 60 km per hora i una ona d'altura màxima de més de 4 metres a Menorca. Demà seran unes condicions molt semblants a les que tindrem. En canvi, a la meitat sud de l'arxipèlag, la situació serà molt més tranquil·la en aquest sentit. Al cel hi trobarem molt de sol, no esperam gran presència de núvols, tret de qualque pinzellada de núvol prim, i les temperatures també seran bastant prescudes a les d'avui. Les màximes quedaran per davall dels 30 a Rau i fins i tot al nord de l'arxipèlag quedarem a màximes per davall dels 25.
Gràcies, Dani. I avui fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí. En parlarem en temps de cultura en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7:06. La policia local i la policia nacional segueixen desallotjant l'antiga presó de Palma. Al voltant de 50 persones ja han sortit i s'espera que unes altres 20 ho facin en les pròximes hores. Segons les forces de seguretat, aquest desnonament forçós s'està produint davant el greu risc per a la seguretat de les persones que hi estan residint. Allà es troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Quin és l'ambient a hores d'ara?
Bon vespre. Doncs ara mateix segueix un gran dispositiu policial amb una unitat del 061 per assegurar que tots els residents de l'antiga presó de Palma que no estaven a l'inici del desnonament forçós avui migdia puguin agafar les seves pertinences i marxar definitivament. A hores d'ara, l'alternativa per a aquestes 70 persones són tres barracons instal·lats al parc central dels bombers de Palma que podran estar només dos dies amb un horari limitat de 7:30 de l'hora baixa o 9 del matí. Segons Martínez, les 50 persones que han sigut desallotjades de manera forçosa han tingut al seu abast recursos de serveis socials, així com de Càritas, Limas o la Fundació Sapiencia.
És que fa 4 mesos, i és més, un parell d'anys, que donam alternatives. És a dir, des de fa 2 anys donam alternatives sense un desallotjament voluntari. Des de fa 4 mesos estem anunciant un desallotjament voluntari, per tant, han donat alternatives, i avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
Un dels residents de l'antiga presó, que treballa com a tècnic de neteja, ha criticat que les alternatives que ha fet l'Ajuntament no són reals.
La solució és que venga una treballadora social, que vea los perfiles de cada uno y que cada uno nos ponga en su sitio, porque nosotros tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
I una altra persona desnonada ha afirmat estar preocupada perquè, diu, es veu vivint de nou al carrer.
Ahora que uno vive una más centrada, más correcta, más con su trabajo, su no sé qué, su no sé... Llega esto y a veces te hacen retroceder. A mí hoy, me han dado ganas hasta de volver a tirar la toalla después de 6 años que llevo sin consumir.
Per part de metges del món han reclamat que serveis socials no hagi cercat una alternativa personalitzada per cada resident, a més de criticar que les barraques, aquesta opció última com a alternativa habitacional, no puguin dur-se les seves pertinences. És el seu portaveu, Miguel Reyero.
Las dos últimas personas que han salido, las últimas tres personas, son una buena imagen. Han salido una pareja, españoles, ambos con trabajo, y ambos están aquí porque no pueden pagarse ni el piso más económico para alquilar.
Segons l'Ajuntament, durant aquests darrers dies s'ha detingut a diferents residents de l'antiga presó i es procedirà també en aquestes detencions a diverses expulsions del país per situació regular. Aquest operatiu durarà, segons Cort, un dia, si es preveu que la setmana vinent es realitzaran els tapiats de la presó i s'instal·laran càmeres de videovigilància.
Gràcies, Lluís, en directe des de l'antiga presó de Palma. 7:09, canviant de qüestió. Les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet al centre de Palma i intentaran mantenir-ne el caràcter religiós. És la intenció que han explicat la priora de l'immoble i l'advocada en una compareixença per explicar la nova etapa que ha encetat el convent palmesà després que el Suprem ratificàs que aquest ordre n'és propietari i descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel que rumorejava.
Després de 12 anys de litigi judicial per dirimir la titularitat de l'edifici, aquesta congregació acull amb satisfacció la decisió del Suprem, que els dona la raó en la disputa amb el bisbat de Mallorca i la reconeix com a propietàries del convent de Santa Elisabet de Palma. Ara, diu la priora Sor Ángeles Sanz, comencen a estudiar-ne el futur.
S'acaba una etapa y con toda nuestra esperanza se abre otra en la que junto a mi consejo nos ponemos a trabajar. Con la ayuda de la Divina Providencia, seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado en el que reposan 525 monjas jerónimas que le dieron vida al monasterio.
L'advocada Maria del Pilar Rosselló ha recordat que les jerònimes són un orde de dret pontifici, és a dir, que qualsevol procés relacionat amb el monestir, sigui de venda o de lloguer, serà vigilat, tutelat i autoritzat per la Santa Seu.
Estas piedras, este arte, este, lo que encierra aquí, todo esto habla, tiene una función evangelizadora, tiene un carisma inherente, impregnado, que a su vez tiene que resplandecer hacia los demás. Y por tanto, se insiste en la indicación de mantener, si es posible, la vida religiosa, y si no es posible la vida religiosa, buscar un destino que sea compatible con el plan carismático de la orden.
L'únic projecte que s'ha presentat els darrers anys és de l'entitat Amadip Esment, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. També s'ha obert a altres possibilitats, com compatibilitzar un ús universitari amb l'exposició de les valuoses col·leccions d'art sacre que atresora l'Orde.
I mig miler de persones han mort en els primers 5 mesos de l'any en la ruta migratòria entre Algèria i Espanya, la majoria a prop de les Illes Balears. Són un 50% més de víctimes que les que es varen comptabilitzar l'ONG Caminando Fronteras en les mateixes dates de l'any passat. A tot l'estat, la xifra, Elena Trinidad, s'eleva fins a les més de 1.300 persones.
Al litoral de les Illes, la Guàrdia Civil ha rescatat més d'una trentena de cossos durant aquest any, però n'hi ha molts que queden enmig de la mar. Segons l'ONG Caminando Fronteras, la ruta migratòria entre Algèria i les costes espanyoles s'ha cobrat la vida de 507 persones, moltes d'elles a prop de les Balears. Són un 54% més que les que es varen comptabilitzar en el mateix període del 2025. Aquest passat dilluns es va enterrar un dels darrers cadàvers apareguts a la costa de Formentera, on en el seu cementeri ja hi ha 27 cossos sense identificar. 1.317 persones migrants han mort només en els 5 primers mesos de l'any tractant d'arribar a les costes espanyoles. 142 eren dones i 129 eren menors d'edat. 27 embarcacions varen desaparèixer amb tots els passatgers a bord. Des de Caminando Fronteras es demana una millora en els sistemes de localització per reforçar la protecció del dret a la vida i recorden el dret de les famílies a saber i de les víctimes a ser reconegudes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
D'aquí a un quart d'hora, a les 7:30, hi ha una reunió a Manacor en contra de la macrogranja projectada per Avícola Son Perot a Son Brau, una macrogranja de gallines que albergarà 80.000 gallines a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper de la capital del Llevant.
La iniciativa preveu dues naus de 2.500 metres quadrats que podran allotjar 40.000 gallines cada una, a més d'altres espais complementaris. La producció estimada serà de 25.600.000 ous, i el nou projecte va entrar en exposició pública a final del mes passat. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una instal·lació similar a Sineu i de les denúncies d'entitats animalistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament de les aus. El batle de Manacor és Miquel Oliver.
Nosaltres serem tot lo beligerant que podem ser. Hem de pensar que aquesta és la primera proposta que se fa de l'instal·lació de la macrogranja a Mallorca. Després del periple que ha tingut, primer Llucmajor i després a Sineu, però també la ballada després de la modificació de la llei. Per tant, quan es presenta aquest projecte, tot duu a pensar que ja s'encarregarà el propi projectista, el propi promotor, de que els papers diguin el que han de dir.
La reunió tindrà lloc a l'espai d'Anna Camela.
I les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant MA15 de Sant Llorenç d'Escardassà han començat avui i s'allargaran aproximadament 5 mesos. Una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal amb 13 víctimes mortals. Durant les millores, el trànsit de la variant es desvia per dins el centre del poble.
Per mort de les obres, es desvia el trànsit del pont i afecta el tram entre la rotonda de Son Carrió i la de Son Cervera, que passarà a ser d'un únic sentit. El batlle Jaume Soler explica que, tot i les incomoditats que això pugui causar, aquesta és una obra necessària.
Òbviament entenen la necessitat d'aquestes obres. Sí que no agrada massa que el tràfic hagi de passar per dins del poble, també ho entenem, som empàtics amb ells també, però bé, entenem que aquesta fase crítica, que durarà 4 o 5 mesos, sí que hi ha aquesta necessitat i hem de col·laborar, ja que allà a les obres hi ha un talús de més de 8 metres que fa impossible que puguin passar vehicles per l'espai de la variant.
7 i quart per la mare de salut. La gerenta de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar les operacions fora de l'horari habitual dels metges. Ho ha dit durant la Comissió de Salut, on ha defensat que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus.
Son Espases tiene un problema que no es mínimo, y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. ¿Cuándo? El horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
Ha respost així a les crítiques del PSOE, que l'acusa de malversació i també li demana la dimissió.
La diputada del grup parlamentari socialista, Patricia Gómez, assegura que el nombre d'intervencions en el torn d'hora baixa ha baixat, malgrat si destinin més recursos.
Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación. Yo creo que la pregunta es obligada. ¿Va a dimitir?
Durant la comissió, la gerenta de Son Espases també s'ha referit sobre les llistes d'espera i l'impacte de la vaga de les darreres setmanes. Cristina Granados també nega haver donat instruccions de no avisar pacients afectats per la vaga i també assegura que les urgències de l'hospital no s'han tancat mai, en al·lusions als grups parlamentaris que l'han acusat per aquesta qüestió.
I acaba sense acord el Consell Interterritorial de Salut, celebrat avui per abordar la reforma de l'Estatut Marc, això davant el rebuig de les comunitats autònomes a votar els punts de l'ordre del dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que no renunciarà a l'Estatut perquè això suposaria, diu, trair els seus companys. La setmana que ve, els metges aniran a la cinquena vaga de l'any per aquesta qüestió.
Els consellers havien acudit a la Interterritorial amb una postura comuna que varen tancar ahir. La de deixar clar a la ministra que està sola amb l'Estatut Marc, tot i estar disposats a reprendre els contactes amb professionals, sindicats i comunitats per avançar la resolució del problema. La ministra de Sanitat considera que la postura de les comunitats és contradictòria.
Es bastante contradictorio que justo cuando vamos a hablar de esos acuerdos que pertenecen en exclusividad a las competencias de las comunidades autónomas se nieguen y digan ahora que esas no son sus competencias. Nos decían que no era competencia del Estatuto Marco y ahora nos dicen que no es competencia suya. Yo creo que no pueden hacer de perro del hortelano.
La consellera de Salut, Manuela García, ha atribuït la responsabilitat del conflicte amb els metges a l'actitud del govern estatal davant les reivindicacions.
Hoy la ministra se ha vuelto a quedar sola. La ministra no escucha. No escucha ni a las comunidades, no escucha a los sindicatos y no escucha a los profesionales. Y ya, por lo tanto, no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas. Creo que hoy se ha perdido una gran oportunidad de avanzar.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Radio.
La temporada turística ha començat amb força per a les empreses menorquines que veuen amb optimisme l'arribada de la temporada alta després d'un bon mes de maig. Segons les enquestes mensuals de la PIME, tots els sectors han igualat o bé han incrementat la facturació respecte de maig de l'any passat. Excel Camarasa.
Les 41 empreses de lloguer de vehicles afiliades a Pime Menorca han registrat un mes de maig molt fructífer. Un 68% afirma haver millorat la facturació respecte al maig de l'any passat. Un 23% l'ha igualat i només un 9% ha facturat manco. Maria García és la gerent de Pime i Lluís Gual, el president de l'Associació de Cotxes de Lloguer.
El sector de rentacars sempre era el que tenia els resultats pitjors i d'un dues temporades, i aquesta la començam, en què les dades són positives.
Ha canviat la tendència de venir només a temporada alta i venir a temporada baixa, el que és maig, juny, setembre i octubre.
Els agroturismes i el lloguer turístic són els segons que presenten un millor resultat. Pime creu que el conflicte de l'Orient Mitjà i l'arribada del turista alemany pot haver influït en aquest bon context generalitzat.
Tenint en compte que el turista alemany és un turista que se desviava bastant a països d'Orient Mitjà, que, bueno, doncs, la guerra que tenim ara mateix ens està ajudant a tenir, potser, algun tipus de turista que no estàvem acostumats a tenir.
Que potser influeix un poc que haguem pujat el que és el mes de maig, pues, tots els problemes aquests que hi ha bueno, que hi ha per Europa i per Orient Mitjà.
El 74% dels comerços igualen o bé milloren la facturació respecte a l'exercici passat. Algun comerciant, però, no es vol confiar, tot i les bones dades.
Vendemos de obras de nosotros, de velas artesanales. Hoy, a partir de abril, mayo y junio, es un éxito.
Un mes de maig que convida a l'optimisme per al sector turístic de Menorca.
I la Federació Hotelera de Mallorca lamenta que es culpabilitzi el turisme de problemes que es deuen, diu, a altres causes, com la manca de planificació, que ha derivat en un dèficit de matèria d'habitatge i infraestructures. Així s'ha manifestat el president de l'entitat, Javier Vic, quan se li ha demanat per la manifestació contra la saturació convocada per al mes de juliol. Considera que aquesta protesta empra el turisme com un sac de botxa.
Vic assegura que entén el malestar que pot provocar entre els residents l'alta densitat de persones, però nega que els hotelers i turistes en siguin responsables. Manté que el nombre de places s'ha mantingut estable els darrers anys, no com ha passat, diu, amb el lloguer vacacional, tant en el legal com, sobretot, l'il·legal.
Nosotros lo vemos como que se está utilizando el turismo como un saco de boxeo, porque al final, cuando vemos las manifestaciones, vemos que al final se están manifestando por un tema de gestión del destino, sea vivienda, sea movilidad, y pensamos que al final se pone como titular promocional de la manifestación el sector turístico.
Vic assegura que de cara a aquesta temporada s'esperen unes xifres similars a les de l'any passat, tot i que l'actual context geopolític internacional fa complicat fer prediccions.
Reflexions que ha exposat Javier Vic en la presentació per segon any consecutiu d'una campanya per agrair als turistes la seva visita i animar a tenir cura de l'illa.
L'any passat va sorgir aquesta campanya amb l'objectiu, precisament, de contrarrestar els missatges antiturístics. Aquest estiu repeteixen, però, amb un missatge més elaborat que el de turista gràcies per visitar Mallorca, amb què empapararen una vintena de tanques de l'illa. Enguany es podrà llegir en anglès: són les teves vacances, és la nostra llar, cuidem-la entre tots, fem-ho especial junts, amb l'objectiu de fer una picada d'ulls també als residents.
I dimarts que ve el Parlament votarà si habilita un període extraordinari de més sessions per tramitar la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca.
Una iniciativa a proposta dels socialistes per accelerar-ne els tràmits que demanen els altres grups d'Esquerra. Són Iago Negueruela, del PSIP, José María García, del grup Mixt Unides Podem, y Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca.
Los trabajadores y trabajadoras de estas islas, las personas que viven aquí, tendrán sus carreteras colapsadas en verano. Nosotros debemos hacer todo lo posible porque esta ley entre en vigor lo antes posible.
El problema del plazo es que si esto va a ser efectivo para este año ya. Y entendemos que esto no va a ser efectivo para este año ya.
Fins i tot per una responsabilitat de cada ciutadans, aquesta lògica, fer aquesta tramitació lo més diligentment possible.
El Partit Popular encara no ha desvelat quin serà el sentit del seu vot. És Marga Duran.
S'adú a final del mes de juliol o es debat de prendre en consideració, s'adú la primera setmana de setembre, escoltin, no canvia res.
Un procés que la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, titlla de populista.
De querer habilitar julio, cuando han tenido 8 años de gobierno seguido y continuado.
Un debat i uns retrets que també s'han fet visibles avui al Consell de Mallorca són la socialista Catalina Cladera i la popular Núria Riera.
No van en sèrio que vulguin limitar l'entrada de vehicles a Mallorca aquesta legislatura. Per això han fet un càlcul tàctic, aprovar-la a principi de temporada perquè fer veure què fan, aprovar-la quan acaba el període de sessions del Parlament.
Se'n faran els tràmits parlamentaris que corresponguin, se farà, crec, d'urgència i se farà per ser aprovada d'haver l'octubre o novembre.
I des d'avui i fins dia 24, els veïnats de Sant Antoni de Portmany poden votar per canviar-li el nom al West End, una zona coneguda per l'oferta d'oci nocturn. És una altra empenta del consistori portmanyí per deixar enrere Dani Manau la imatge del turisme d'accessos.
L'Ajuntament de Sant Antoni estrena el nou portal de participació amb una consulta per decidir quin nom se li donarà al West End. Durant dècades, una zona de turisme de gatera que el consistori vol transformar en un barri per al turisme familiar. La votació s'ha iniciat avui a la plataforma participa.santantoni.net i es perllongarà fins al 24 de juny. Per poder votar, cal ser major de 16 anys i estar empadronat al municipi. Entre les 10 opcions disponibles trobam algunes de caràcter tradicional, com Sa Nova Raval, Sa Riba o Barri dels Pescadors. També hi ha propostes descriptives, com Barri de Ponent o Es Carrerons. N'hi ha que fan referència als nou aires d'aquesta zona, com ara Passeig de la Llum, Passeig de les Brises o Barri de l'Art, i altres més difícils de catalogar, com Sa Llarga o Amunt i Avall. Escoltem l'opinió d'alguns veïnats.
A mi el pescador, perquè m'encanta pescar i és un, bueno, i també va amb el poble, no? Podria ser un candidat, no? El carrer pescador, no?
Bueno, a ver, a mí me parece muy bien West End, ya que es lo que te digo, es el nombre que tenemos de hace muchos años. Todo el mundo lo conoce por West y si ahora mismo yo creo que le cambiamos el nombre, es totalmente diferente a la calle.
Acabada la votació, el consistori analitzarà les denominacions més votades i portarà una proposta al ple municipal per la seva aprovació definitiva.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Les Balears activaran el curs que ve un nou protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu. Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència com la darrera d'Anna d'Eivissa la passada tardor.
Fins ara, quan hi havia un fenomen meteorològic advers, es treballava amb unes instruccions genèriques, però la consellera d'Educació i Emergències ha vist que arran de la d'Anna d'Eivissa és necessari tenir un protocol clar d'actuació en els centres educatius. També estableix com actuar en cas d'onades de calor i de fred. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Hem d'informar a Planificació de quina és l'ocupació real del centre. Donarem avís a suïdors, evidentment, de qualsevol situació d'emergència que ens trobem a dins del centre. I els docents han d'estar en el seu lloc de feina fins que tots els alumnes hagin estat evacuats.
Fins ara. La nova eina estableix que les famílies siguin informades a través del GESTIP si, per exemple, se suspenen les classes o no poden anar a recollir els infants a l'escola en cas de pluja intensa. En cas que els pares o les mares facin cas omís a aquestes recomanacions, hauran de firmar un document en què exoneren el centre educatiu de qualsevol responsabilitat derivada del trasllat.
I avui han sabut que el curs que ve les famílies monoparentals i els estudiants que tinguin una discapacitat del 75% seran beneficiaris directes dels ajuts de menjador. A més, Educació garanteix que tots els centres públics de les Balears tindran servei de menjador. En aquest moment hi ha prop d'una vintena de centres que encara no tenen aquest servei. Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en una entrevista al programa El Dia. I més de 6 de cada 10 converses esporles són en català. És una de les conclusions de l'informe presentat per la Plataforma per la Llengua i l'Ajuntament d'Esporles sobre usos lingüístics al municipi. La idiosincràsia d'aquest poble de la Serra de Tramuntana, amb molta població autòctona i també envellida, afavoreix la parla de la llengua, però l'informe destaca que hi ha feina per fer entre els adolescents.
És a la franja jove on decau més l'ús del català fins a un 56%. L'informe ho atribueix a un major ús del castellà o altres llengües, especialment entre parlants nascuts fora del domini lingüístic català, així com a la pressió social. En canvi, els infants i la gent gran són els perfils que més contribueixen a mantenir el català. La delegada de Plataforma per la Llengua a les Balears, Marina Garcias, analitza els resultats globals.
És una població que conserva la llengua catalana d'una manera molt important, perquè un 64% de les interaccions s'han fet en llengua catalana, un 27% se fan en llengua castellana i la resta d'interaccions amb altres llengües.
A banda de les variacions generacionals, l'informe també destaca diferències segons el context social. És en els comerços on decau més l'ús del català i per això des de Plataforma per la Llengua plantegen recomanacions.
Per exemple, estem en el comerç, que l'Ajuntament vagi a cada comerç i faci conèixer com els pot ajudar a integrar la llengua catalana a dins la cartelleria, a dins el dia a dia del comerç, etc.
Tot i les dades positives d'Esporles, des de Plataforma per la Llengua destaquen que no és un exemple representatiu de tots els municipis de les Balears que encara han d'actuar per a normalitzar la llengua.
Segons per arribar a les 7:30, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
Esports que avui arriben a les 7:30 perquè l'Illes Balears Palma Futsal es juga d'aquí a mitja hora a continuar viu el play-off pel títol.
Sí, el conjunt d'Antonio Vadillo està obligat a guanyar el Pozo Múrcia per forçar el tercer partit de la sèrie de semifinals i també continuar amb opcions de jugar la temporada que ve competició europea, la Champions. Hi ha molt en joc en aquest partit. Anem cap a l'escenari d'aquesta cita, al Palau de Sant Mògies, en tota la darrera hora, el nostre company Gavi Fortes. Gavi, bon vespre.
Bon vespre des del Palau d'Esports de Somos. Situació límit, com deies, del Palma a les semifinals del play-off pel títol. Els de Vadillo tenen l'obligació de guanyar per no comiar de la temporada. En cas de victòria, dissabte a les 7:30, horari confirmat, se jugaria el tercer partit de desempat a Múrcia. Per avui no hi ha novetats. Són conegudes les baixes per lesió de Rivillos i Lua Müller i la resta de l'equip està a disposició del tècnic. S'espera un Palau de Somos ple i un ambient que recolzi l'equip cap a la victòria.
Gràcies, Gavi. I el jugador del Palma, Fabinho, ha dit això del partit importantíssim d'avui vespre.
Que sí que és difícil, que és un partit molt decisiu per a nosaltres, que só la victòria nos importa per quedar vivo en la Liga. I també sabem lo que jugamos, né? Jugamos la fase, las semifinales, una vaga para la UEFA otra vez, pero si queremos soñar con todo eso, tenemos que sair con los cuchillos entre los dientes mañana y sacar el partido.
Quan falti un quart per les 8 del vespre, podreu seguir el partit en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio. I a la final d'aquesta play-off pel títol ja espera el Barça. El conjunt català va guanyar ahir per 5-6 a la pista de l'Inter. I en futbol, el migcampista del Mallorca, Sergi Darder, diu que el conjunt vermell ha de ser el màxim candidat a l'ascens a primera la pròxima temporada.
Teòricament han de ser un equipo, pues no volen d'amagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a 700, i a partir d'aquí hem d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui, i amb aquest entrenador crec que almenys sabrà un Mallorca pues, molt ambiciós, protagonista, i a segona pues, segurament ho tindrem més fàcil, no de guanyar, però sí de tenir aquest, almenys aquest projecte valent.
I l'Artenan, que també s'ha acomiadat del davanter Vedat Muriqi.
Pues supos que no el tornarem a veure. Jo l'únic que puc dir és gràcies. Al final, com a part de mallorquinisme, també crec que tots hem d'estar orgullosos i quan se confirma la sortida, pues, dirigir-li el millor a on li toqui. Serà difícil de suplir, evidentment, però bueno, agraït per tot el que ha fet per aquest escut.
I qui deixa el Mallorca, Xisco Campos, per afrontar una nova aventura professional. El Vini Salamé s'estrenarà com a primer entrenador al Nàstic de Tarragona de la Primera Federació i ha firmat per a les dues pròximes temporades. Tot i que sigui difícil, el comiat té clar que no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
Per una part, del Mallorca, el equip de la meva vida, la primera camiseta que me pos és la nostra. I després del Nàstic també m'ha marcat, perquè no és fàcil no ser d'un lloc i que la gent te faci sentir d'allà. Els meus nins han nascut allà, són d'allà. Tenc amics íntims, tenc moltíssimes coses que me lliguen a Tarragona i per això d'aquesta decisió.
I també en futbol a la Primera Federació, l'exdirector esportiu de la UD Eivissa, Javi Lara, Ha parlat avui per IB3 Ràdio de la seva sortida del club. Lara s'ha mostrat dolgut amb la directiva encapçalada per Amadeo Salvo.
Con muchas operaciones en las cuales me podía anticipar, pues de un día para otro te ves fuera, creo que eso se podía haber evitado teniendo en cuenta que yo no digo que sea más que nadie ni menos que nadie, sino por respeto a mi persona, por lo que yo he hecho en ese club. El trago del lunes con Miguel Álvarez y con algunos jugadores tomando decisiones cuando el martes estoy yo fuera, ¿no? Yo es que no le veo un poco sin sentido, pero bueno.
I a la segona federació, Òscar Troya diu adeu a la banqueta del Poblense. Després d'una dècada d'èxits ininterromputs a Sa Pobla, el futur tècnic es comença a aclarir. Tot apunta que el seu destí serà l'Estadi Balear. Els rumors agafen cada vegada més força i sembla que Troya serà el pròxim entrenador de l'Atlètic Balears i ocuparà la banqueta que avui mateix ha deixat lliure Luis Blanco. Si finalment es confirma el seu desembarcament a la via de cintura, el tècnic no vendrà tot sol. L'Atlètic Balear ja ha confirmat oficialment el fitxatge d'Onofre Riera, que es converteix en la primera peça del nou projecte del club blanquiblau.
Passen 5 minuts de les 7 i mitja, tot d'una anam amb més informació de l'àmbit estatal i internacional.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Voleu postres?
Jonquenis a cone.
Clar, és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Dins els actes de la segona jornada de viatge a Catalunya, el Papa Lleó XIV oficia en aquests moments una missa a la Sagrada Família Barcelona. Davant la façana principal ha estat rebut pels Reis, Laura Marcos.
Poc després de les 6:30 de l'hora baixa, el pontífex ha sortit del Palau Episcopal de Barcelona, on s'allotja durant la seva visita. Recorrerà la ciutat fent un tram en papa mòbil pel carrer Rosselló, que acabarà a la Basílica. Allà el papa oficiarà una missa i beneirà la nova torre de Jesucrist. Aquest serà el seu darrer acte a Catalunya. Just abans, però, de vers les 5 de l'hora baixa, Lleó XIV ha visitat el Raval, un barri multicultural en gran exclusió social a Barcelona.
1984, viajaba por tierra desde Roma a León. Y llegué y dije, miren, en Barcelona hay una iglesia de San Agustín, vamos a visitarla. Estaba cerrada. Hoy está abierta. Y qué hermoso es encontrar una iglesia con una comunidad de agustinos y con tantas personas que viven, que alaban a Dios.
Avui de matí el Sant Pare ha passat per l'abadia de Montserrat, on ha estat rebut per milers de fidels i ha presidit l'oració del Sant Rosari. El pontífex s'ha encomanat a la Moreneta, la Verge de Montserrat, en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món. Ho ha fet en un parlament farcit de català.
Estic content de poder estar als peus de la Moreneta per encomanar-li la confiança en la seva intercessió maternal. El meu servei petri és la missió de l'Església en el món, que clama demanant justícia i pau.
En el seu discurs, però, el papa no ha mencionat els abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic. La visita a aquest monestir no ha estat exempta de controvèrsia per les crítiques de Miguel Hurtado, primer denunciant d'un cas d'abusos a l'abadia de Montserrat. El pontífex també ha entrat a la presó de Brians 1. És la primera vegada que un pontífex visita un centre penitenciari a tot l'estat espanyol.
Nou cara a cara al Congrés entre el president i el líder de l'oposició en plena visita del Papa i esquitxat pels casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE.
Alberto Núñez Feijóo ha demanat de nou la dimissió de Sánchez, a qui s'ha referit com a PS, sigles incloses en anotacions de l'Eire Díez. Pedro Sánchez, però, ha criticat la hipocresia del partit, que no reconeixia qui era l'M.Rajoy dels papers de Bárcenas, i ha carregat contra l'oposició tramposa que diu impulsen.
Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Si el problema no es que el pueblo no tenga voz, que lo tiene. El problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos este gobierno para sus amos. Dan lecciones de democracia, pero no asumen el resultado de las elecciones. Dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción.
I la defensa de l'expresident del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, reclama al jutge que reclami als Estats Units més informació sobre com va tenir accés al contingut del telèfon d'un exdirectiu de Plus Ultra, també investigat a la causa.
Tot això després de conèixer-se que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha sol·licitat cooperació jurídica internacional als Estats Units per utilitzar com a mitjà de prova el contingut del telèfon de l'exdirectiu directiu de l'aerolínia Rodolfo Reyes en el marc de la recerca que apunta Zapatero com a presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències entorn del rescat de 53 milions que el govern de l'Estat va concedir al Plus Ultra durant la pandèmia del coronavirus.
I la Fiscalia General de l'Estat ha reconegut al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Leire Díez que Diego Villafañe, extinent fiscal de la Secretaria Tècnica, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista i amb Jacobo Teijelo, advocat de l'exdirigent socialista Santos Cerdán.
Segons les fonts, en totes dues trobades, l'advocat va estar acompanyat d'una dona que va tenir una intervenció menor i va ser presentada com una companya de despatx del lletrat, en al·lusió a Leire Díez.
I escalada cada dia més la tensió a l'Orient Mitjà, l'Iran ha llançat míssils i drons contra bases militars dels Estats Units a Bahrain, Jordània i Kuwait. L'atac arriba després que Washington hagi responsabilitzat Teheran de tombar un helicòpter Apache.
Escoltant l'info.
Avui fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un segle de la mort, atropellat per un tramvia, com sabeu, del gran arquitecte del modernisme, i la Seu de Palma reivindica la seva empremta, la reforma de la catedral de Mallorca. Entre 1904 i 1915, a petició del bisbe Pere Joan Campins, va transformar profundament l'espai litúrgic de la Seu amb una actuació que encara avui Toni Escanelles defineix la personalitat del temple.
Lluny de limitar-se a una reestructuració arquitectònica, Gaudí va concebre tota una renovació integral de l'espai religiós. Va traslladar el cor, va donar protagonisme a la càtedra episcopal, va reorganitzar el presbiteri i va crear el característic baldaquí, el lampadari que penja damunt l'altar major, una de les imatges possiblement més reconeixibles de la catedral. També va impulsar una nova concepció de la il·luminació i del mobiliari litúrgic, avançant idees que després marcarien la renovació de tot l'art sacre durant el segle XX. Tot i això, el projecte va quedar inacabat, ja que va morir el bisbe Campins. Andreu Villalongas, professor titular d'Història de l'Art a la Universitat de les Illes i director de la Càtedra de la Seu a Mallorca, i explica per què, tot i que només va passar petites temporades durant els 12 anys més o manco que va durar la intervenció a la Seu, la gent de Mallorca se'l sent tan seu a Gaudí.
Molt sentit nostre, no només perquè intervé en l'Escola de Mallorca, que és la Seu, sinó perquè, clar, això, una intervenció d'aquest tipus no ho pot fer una persona tota sola, no? Llavors s'ha d'envoltar d'un acord d'artistes i d'artesans, molt d'ells locals, que fan que sota el mestratge de Gaudí, la intervenció a la Seu de Mallorca sigui, en realitat, una intervenció molt mallorquina, no?
Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte, la Catedral de Mallorca ha impulsat l'Any Gaudí 2026, un programa d'activitats que pretén posar en valor aquesta intervenció, que consideren que és l'única que va fer Gaudí fora de Catalunya. La commemoració inclou a més una exposició temporal dedicada a la reforma, conferències, visites guiades i teatralitzades, també un simposi internacional sobre renovació litúrgica i arquitectura contemporània i podcasts i continguts audiovisuals per divulgar el llegat de Gaudí entre els nous públics. L'acte central, però, tindrà lloc el 8 de desembre.
Hi ha previst un esdeveniment central, diguem-ho així, dins l'any Gaudí per el desembre d'enguany, dia 8 de desembre, coincidint en la data en què se va inaugurar la primera part de la reforma.
I en aquest acte central, en aquest dia 8 de desembre, s'inclourà una celebració litúrgica, un acte institucional, també la interpretació de les completes tota pulcra de Miquel Campllonc, estrenades precisament aquell mateix dia de fa més de 120 anys.
I Rigoletto és la gran producció operística del Teatre Principal de Palma que es podrà veure dia 17, 19 i 21 de juny. L'espectacle aposta per una lectura renovada d'un dels títols més emblemàtics de Verdi, una proposta fruit de la col·laboració de 5 teatres. Així, arribam a les 8 menys quart. Fins aquí l'informatiu vespre. Ara queden amb els postres en joc amb la retransmissió del partit de l'Illes Balears Palma Futsal.
Tres Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc. Endavant, Miqui Tous.
Bon vespre, com esteu? 7:45 minuts. Començam aquí a IB3 Ràdio, una edició especial d'Esports 3, avui dedicada al futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal juga a les 8 d'aquí a 14 minuts la seva continuïtat al playoff pel títol. El conjunt d'Antonio Vadillo està obligat a guanyar contra el Pozo Múrcia al Palau de Somoix per forçar el tercer partit de la sèrie de semifinals que es disputaria el proper dissabte a Terres Murcianes i també, important, està obligat a guanyar per continuar amb opcions de jugar la pròxima temporada una nova edició de la Champions. Per tant, hi ha molt en joc en aquest partit que viurem a partir de les 8 aquí, Esports 3 en joc. En Gavi Fortesa i Miquel Vidal ja preparats al Palau d'Esport de Somoix i Toni Cardell al control tècnic. Començam! Mare meva, quin partit, quin matchball que té avui al Palau de Somoix, l'Illes Balears Palma Futsal. Ja en va tenir un la setmana passada contra el Manzanares. També estava obligat a guanyar el segon partit de la sèrie de quarts de final per passar a les semifinals i forçar també el tercer partit, que també va guanyar, però avui és complicat, perquè el Pozo Múrcia és un rival molt difícil, ja ho va demostrar en el primer partit de la sèrie a Terres Murcianes, on va guanyar per 4-1. Però, com dèiem, avui migdia el programa Esport 3, tot és possible i l'efecte Somoix pot ser determinant perquè el Palma sumi el primer punt de la sèrie i empati a un aquesta eliminatòria. Anant ja cap al Palau d'Esport de Somoix per saber la darrera hora d'aquest partit. Allà ja està preparat el nostre narrador dels partits de futbol sala, el nostre company Gavi Fortesa. Gavi, com estàs? Bon vespre!
Bon vespre, amics i oients d'Esports 3 en joc. Comença a omplir-se a poc a poc el pavelló municipal d'esports de Somoix per viure, qui sap, un nou vespre èpic d'aquests que el Palma Futsal mos brinda de tant en tant. És vera que és més difícil que el dia del Manzanares és veure que això sembla un déjà vu aquesta temporada, on anem de partit miracle a partit miracle. Tothom aquí xerrant amb els companys dels mitjans de comunicació parlen, per exemple, d'aquella segona part de la semifinal de la Champions davant l'actual, de l'eliminatòria contra Manzanares de la setmana passada. S'ha de veure. Jo vos vaig contant poc a poc, cada dia un poc, aquesta mica de pessimisme que s'ha instal·lat en el meu cor, perquè jo vaig a l'equip molt, molt, molt cansat en l'aspecte físic, pràcticament mort en l'aspecte anímic, però bueno, s'ha de jugar, s'ha de veure si li queda un alà encara al Palma per fer un altre partit èpic d'aquests que, com dèiem, de tant en tant comptem i podem vivir i viure, i ja veurem què passa, no? Allò, mira, el company d'Onda Regional de Múrcia me diu aquest partit el guanyarà el Palma, perquè sembla que hi ha aquella mica d'esperança d'aconseguir el que no ha aconseguit el Pozo tant d'anys enrere, que és arribar a una final i entrar directament a les Champions, i això ho volen viure a casa seva. Evidentment no es deixaran perdre, no? Però estem parlant de que aquest run-run fa pensar que el Múrcia vol sentenciar l'eliminatòria a casa seva davant la seva gent, i qui sap què pot passar avui. No sé en Miquel què pensarà de tot això. Tal vegada jo li dono massa voltes en el cap. Miquel, bon vespre, però tot és possible, fins i tot aquesta especulació, no?
Bueno, jo no crec, i sobretot avui migdia ho xerrat és les paraules d'en Josan, no?
Sí.
És a dir, jo no crec que ningú s'ho vulgui arriscar a deixar passar una oportunitat i jugar-se tota una carta encara que sigui dintre teva. Llavors, mira, l'eliminatori interior, Palma va perdre aquí, va guanyar fora, i aquí, el darrer, el decisiu, el va guanyar aquí, però per penal.
Sí, sí, sí. Sí.
És a dir, no te pot fiar avui en dia de sector pista. Ni se pot fiar avui el Palma de que traurà aquest punt perquè juga a Sant Moix, ni Pozo pot pensar que si avui perd no passa res perquè guanyaràs proper. Llavors, jo no crec que ningú vengui aquí a especular, entre altres coses, perquè Barça ho ha esclavellat en dos dies, ja va esclavellar la primera en dos dies,
sí.
I a nivell físic tot això per la final compta, no? Sí. Sabien que la final, a més, és un fatimer de partits. Llavors, jo crec que Pozo ve aquí a intentar resoldre. Evidentment, saben que tenen aquest matalàs, això ens ho pot fer o tenir un puntet de relaxació o tenir un puntet de tranquil·litat, que pot ser bo o dolent, segons com se miri, no? Jo crec que veurem un partit una vegada més igualat, i això sí, jo crec que els nervis, la tensió, avui es pel Palma.
Tothom,
i això, a veure com afecta.
Tothom amaga ses cartes, Miqui, encara sí. No sabem cinquè inicial ni del Palma ni del Pozo Murcia.
I doncs esperem que se facin oficials aquests dos cincs, el d'Antonio Vadillo i també el del tècnic del Pozo Murcia. Ara tot d'una, Gavi, en centrant 100% en el partit, perquè és lo important ara mateix, perquè el Palma s'ajuga la temporada, podríem dir, també la propera, perquè és important jugar a les Champions, però han sabut a les darreres hores una notícia que fa referència al Palma Futsal, una notícia que ha sorprès i també una mica preocupant, no?
Sí, estem parlant de que, bueno, ho contàvem ahir, si no record malament, els problemes del ja expresident del Rivera Navarra, de problemes judicials, que havia estat detingut, ell i la seva mare, fins i tot, per un munt de problemes econòmics, societaris i de més, no? Sembla que inclús amb una subvenció va intentar comprar xota. O sigui, el d'aquest home, que es diu Rafael Lázaro, és de jutjat de guarda i mai millor dit, no? Però resulta que aquesta història del Rivera ha esquitxat el Palma Futsal. Situat molt ràpidament, perquè és una denúncia que fa el Diario de Navarra. El Palma no ha rebut cap notificació oficial ni d'intervencions, ni de la federació, ni de ningú, però de moment és una notícia de Diario de Navarra, en la que diu que la temporada 23-24 havia tornat al Palma de guanyar la Champions a Armènia, i després de les celebracions i tota la festa i sense entrenar i tot això, el Palma va perdre per 6-3 a la pista de Rivera Navarra. El Palma necessitava guanyar per ser cinquè per al play-off, i la derrota el deixava 6-6. El Palma perdia 3-0, va igualar 3-3 amb 3 gols de Willian i va acabar perdent per 6-3. I segons denuncia el Diari de Navarra, aquest fenomen que es diu Lázaro levanta que hi anda, va pagar suposadament 100.000 euros a tres jugadors del Palma per perdre el partit. Clar,
mare tot meva.
És ara una especulació terrorífica. Anem a veure què passa. Lo primer que el Palma ha rebuscat és quins jugadors de l'actual plantilla continuen d'aquell fet. I són Barrón, Luan Müller, Fabinho no perquè estava lesionat i no va viatjar, Ernesto i me deixo el Kun, que ara no record. Però bueno, i Ribillos, efectivament.
Sí, en Ribillos.
I després jugadors que ara estan fora, s'ha dit, per exemple, Bruno Gómez, Marcelo, que va acabar expulsat aquell partit, va acabar expulsat i el Palma va jugar en inferioritat dos minuts, i d'aquí la remuntada de Rivera, Gordillo, que també està fora, és a dir, anem a veure què passa en tot això, però ja t'ho dic, Palma, que m'han dit que es posa a disposició de qui sigui per solucionar aquest tema, però de moment no ha rebut cap citació ni res que ha aparegut.
Idò, veurem cap on tira aquesta informació i aquesta investigació, però la veritat és que és un tema que sorprèn i molt preocupant, molt, però que molt preocupant. Quina joia aquesta president del Rivera Navarra, mare de Déu. Estarem pendents de com van les coses en aquest tema, les informacions que surtin també d'aquesta investigació, però ara ja ens hem de centrar en el partit que començarà, si tot va bé, d'aquí a 5 minuts al Palau de Sant Moix, aquest partit entre l'Illes Balears Palma Futsal i el Pozo Múrcia. No sé, Gavi, si això va en vora o, com és habitual, començarà en retard, i també saber si la gent respon en aquesta crida que ha fet el club i també la plantilla perquè Sant Moix avui sigui el jugador número 6.
Encara no està ple, continua entrant gent, però evidentment a les 8 en punt no estarà ple. Miquel, li costa a la gent encara, eh?
Sí, a més entre setmana aquí mos costa molt mos, eh? Jo crec que arribarà, la gent anirà arribant i espero veure una bona entrada avui, no? Perquè és el dia.
A poc a poc continua la gent entrant al recinte de Sant Moix i quan comencen a sortir els protagonistes, les dues files de jugadors del Palma i del Pozo Múrcia, que avui no vesteix de blanc, avui és tot de vermell, i el Palma en la seva equipació tradicional amb els àrbitres Juan José Cordero i Pedro Antonio Carrillo com àrbitres principals. Enmig de la pista, tant del Palma com el Pozo, sona l'himne del Palma Futsal, atrona a la megafonia de Sant Moix, la salutació entre les dues plantilles i aquest nervis, Miquel, que ara comencen i que després s'amollen quan la pilota roda.
Sí, jo crec que del moment que ja surt del vestidor ja ho ha mullat tot, no? El moment previ, sí, però ara ja ha estat centrat en el que ha de fer i ja no penses si hi ha nervis, si no hi ha nervis, penses en que tens per davant un partit importantíssim i que ho has de donar tot i que has d'estar salçada de circumstàncies i, bueno, i anar refrescant a dins el cap, repetint un poc, no? Les darreres instruccions que va donar Antoni Vadillo per evitar tenir dirguts i a veure menys si des primer moment Palma avui cull una miqueta es per despartir, cull la iniciativa, que jo crec que seria important.
Tots sabem el que ha de fer el Palma, però què no ha de fer?
Bueno, no s'ha de precipitar, no ha de tenir pressa, no ha de tenir cap dubte. Ha de saber que serà un partit llarg, que hi haurà moments per un i moments per l'altre, però sí que ha d'intentar no estar supeditat en el seu rival. Ha d'intentar estar comandant, duent el partit a on ell li convé i a partir d'aquí esperant que la gent s'enxufi, que ja sabem que aquí normalment, com tu dius, no? És l'equip que ha d'enxufar la gent, no la gent que enxufa l'equip, i que després hi hagi una mica aquesta química, no? Afició, equip, i que faci que sigui determinant en els moments crítics que n'hi haurà.
Hi ha molt en joc, Miquel. No tan sols arribar a la final. Tothom parla de la classificació per la Champions. I la Champions ha estat la gran competició que ha donat fama mundial al Palma Futsal. Això pot passar o és un objectiu que alimenta més encara les ganes de guanyar i de forçar el tercer partit?
Bueno, jo crec que és una motivació important per tots. per qualsevol persona que hi hagi en el club i per jugadors que tinguin des del seu cap pensar seguir i que tinguin una relativa seguretat de seguir, perquè jugar a la Champions jo crec que a tothom li fa il·lusió.
Novetat important al cinquè inicial del Palma. Entra Charuto i no hi ha un tanca com a tal. És a dir, juguen Denis, Machado, Ernesto, Fabinho i Charuto.
Pensam que té la treta inicial.
Sí.
Per tant, vull suposar que és, de moment, per tenir aquesta primera posició. Veurem si després, amb un espai curt de temps, refà l'equip després d'aquesta acció inicial. Ara ho sabrem aviat.
Està a punt de començar el partit a Son Moix. 20 minuts per davant. En aquesta primera part, anem a veure quin caire agafa el partit. Charuto posarà la pilota en joc pel Palma. Molt ràpidament, Edu Ricardinho, Gadella, Rafa i Medeix 1. És el cinquè inicial del conjunt murcià. Comença el partit a Son Moix. Toca la pilota Machado. Ernesto, pilota llarga per Charuto. No pot agafar en l'aire aquesta pilota. Charuto ja es prepara el canvi. Sembla que sortirà... No sé,
Fabinho.
Serà Fabinho?
Sí.
I entrarà Piqueras. Juga el Pozo, pilota llarga. Ricardinho que no arriba, la deixa sortir Denis. Entra en pista.
Dos canvis.
Entraran Piqueras per Machado i preparat per sortir Mateus Maia, que de moment no ho fa. Ernesto juga cap a Denis. Incorporació del porter del Palma. Denis, que juga en llarg. Cap a Charuto, tot de cap. La pilota per Piqueras. Ernesto, Piqueras. Pressionat per Ricardinho. Té la pilota Charuto. Charuto per Fabinho. Fabinho aguanta aquesta pilota i la toca